Al matí de Ràdio Sabadell.
I un dijous més us donem la benvinguda a la nostra galeria d'art, oberta per tots els públics i totalment gratuïta. Poseu-vos còmodes, que som a punt d'encetar una nova secció per parlar d'art.
El cub blanc.
I avui, atenció, perquè viatjarem al passat, quan la Terra era realment sagrada i les primeres divinitats, les deesses mares prehistòriques i cretenques, eren font d'inspiració. I per això avui ens acompanya la Rosa de Pazó Sanjaí, que és professora dels Seminaris d'Art de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia, Raquel.
Avui parlarem de totes aquestes imatges, de les deesses, les sacerdoteses, no? Les reines, les mares, les dones primitives.
Avui parlarem de com l'edat primera d'aparició de l'ésser humà s'adona de que realment la vida està en mans de les dones. La vida no seria possible sense mares. Llavors aquest és el gran enigma i és la gran troballa que s'expressa d'una manera molt, molt expressiva, molt explosiva, fins i tot diria jo, Has vist aquestes imatges que tenim de les primeres deesses mares? Són una meravella.
M'han encantat, o sigui, clar, els nostres oients no les poden veure, però sí que els recomanem, com sempre, googlejar i buscar, i són, evidentment, doncs, cossos voluptuosos, no?, plens de vida, de corbes.
És un expressionisme total, és un art molt expressionista. I clar, la pena, per dir-ho d'alguna manera, és que se'ls hagi anomenat Venus. Perquè al fer això, estic pensant, per exemple, en una Venus de Willendorf, que la gent coneixerà segurament. Mira, anem a fer una petita prova. Anem a demanar als nostres oients que imaginin, que recordin aquells temps llunyans, més o menys, en què feien, per exemple, cou, i tenies aquells llibres, que era una mena de reguitzell de fotos d'art, i les primeres et sortia Venus de Willendorf. Doncs bé, que s'imaginin que poden treure aquella Venus del full de paper i que la tenen a la mà. Perquè fixa't que aquesta Venus ens cabria al palmell de la mà. Tu t'imagines? No és una figura gran, és una figura per portar amb tu, perquè et recordi que la Terra és mare i que tu tens a les teves mans la clau de la supervivència de l'espècie. Perquè, és clar, estem parlant de Venus paleolítiques, anem del paleolític superior cap al neolític i després ja continuem amb les primitives èpoques en què comença l'agricultura i demés. I la idea és, me n'estic adonant de que si jo sóc matèria és perquè formo part de la Terra, la paraula mare ve de mater, i la paraula mater es relaciona amb matèria, però també me n'estic adonant de que en una situació tan precària, perquè pensa que la possibilitat de sobreviure com a espècie era molt minsa, la quantitat de vida era curta i la quantitat de mortalitat també era molt, molt gran, el fet de que algú pogués fer aquesta mena de miracle que és infantar i aconseguir que aquell ésser petitó tiri endavant, allò era una meravella. Per tant, no ens ha d'estranyar que les primeres divinitats siguin femenines. La primera divinitat, la vida està en mans de l'ésser femení, de la dona o de la lleona o de qui sigui, però sempre femení, perquè fixa't que té la enorme responsabilitat de guardar durant tot el procés de gestació, durant 9 mesos en el cas de la nostra espècie, aquell ésser petitó, de mantenir-lo lligat, de mantenir aquesta connexió a través del cordó umbilical.
Aquest vincle, sí.
Aquest vincle extraordinari de després fer-li veure la llum, això significa donar llum, i de després alletar-lo. Donar-li el seu propi aliment. Això és una meravella. Sí? I clar, i fixa't que tot això que t'estic dient, tu imagina't que estàs aguantant aquesta estatueta a les teves mans, petitona com és, 10 centímetres i mig, i ara te la mires i què és el que veiem? Què t'ha cridat més l'atenció a tu, Raquel, d'aquesta deessa mare? Doncs segurament A mi em diuen a vegades, Rosa, i no gosen dir, perquè nosaltres tenim com una mena de problema amb aquest tema. És que està grassa. Dic, vale?
A mi m'ha agradat això, precisament, no? Una dona sense complexes, no? Exuberant, plena de vida, no? Com deies ara.
Exacte. Aquesta exuberància està feta perquè parlem d'això, no parlem de cànons de bellesa, no parlem d'estètica, de fet, l'art és molt més que pura qüestió de tècnica o pura qüestió d'estètica. L'art, sobretot, és voluntat de comunicació. Jo t'he de transmetre un missatge, perquè si no, quina funció té? I aquest missatge, aquesta comunicació, sobretot, amb la transcendència, amb els éssers divins, que alguns després van personalitzar, és igual, però el meu missatge és: a les teves mans hi ha la vida i hi ha la mort, l'eros i el thanatos, doncs que puguem seguir vius. I clar, per poder seguir vius, fixa't que ha de passar una cosa. Aquest cos de nena s'ha de transformar en un cos apte per guardar nova vida. I per tant, aquest procés de transformació que veiem, per exemple, fa unes sessions amb la Valeria Dida, que feia una mica de por, què m'està passant al meu cos, que m'està canviant, les atxures, les formes, però també el gruix de greix, tot això està pensat perquè aquell cos pugui donar vida, tingui reserva. O sigui, el cos d'un home i el cos d'una dona no són ni molt menys iguals, i no només per forma, sinó també per composició. Doncs això és el que ens estan dient. És una figura, aquesta, la de Venus, la Venus de Willendorf o altres, absolutament expositiva del missatge. El missatge queda claríssim.
I suposo que, doncs, a banda de retratar-les com ara ens anaves descrivint, no? Suposo que aquestes deesses mares eren les divinitats protectores, no? De la fecunditat dels camps i també dels ramats.
Ara, fixa't, eren sobretot divinitats que et posaven en relació amb la idea de que la terra és la teva mare, però sobretot la idea de la fecunditat, en aquest cas humana, per allò que et deia. Aquestes primeres del paleolític sobretot estan dient, bé, hem d'aconseguir que hi hagi més gent cada vegada, perquè si no ens extingim com a espècie. Llavors, clar, la idea era tot aquest procés, ja et dic, de gestació, part i lactància, i després sí que passarem a les deesses mare vinculades a l'agricultura. Aquest procés implica que jo estic destacant certes coses. Fixa que si jo agafo qualsevol d'aquestes deesses mare, tinc un ventre molt voluminós, prou ampli, com perquè aquella criatura hi estigui bé. Sí? Ha d'estar còmode.
Clar, que se senti còmode, exacte.
I amb una idea molt destacada, que és la del melic. Justament per destacar la idea d'aquest vincle que tu has dit. Aquesta connexió.
Aquesta unió, no?
Clar, és una imatge magnífica del que és la maternitat. I després d'això, les caderes amples, amb una idea, que era aquella idea que hi havia, encara existeix en segons quines cultures, de que l'amplitud de caderes afavoria el part, cosa que no té per què ser cert, però la idea és aquesta. I fixa't que, en canvi, és molt curiós, perquè si us ho mireu, allò, o recordeu el cou que us deia, les manetes, algunes vegades em diuen, no té mans, sí que les té, el que passa que reposen sobre el pit i són molt petites. Per què? Perquè allò que no és important, allò que no, del que no cal parlar en aquest tema concret, no cal que ho faci gran, no cal que ho destaqui. I en canvi, fixa't que sí que té el pit, les sines, molt destacades, perquè volen representar aquesta abundància. Aquesta abundància per poder lletar, per poder alimentar. Clar, si no tens aliment, per molt que hagi nascut, la criatura no tira endavant. Després d'aquesta imatge, passaríem ja a les de, evidentment, amb molta evolució, però aniríem a una següent, que seria una deessa mare cretenca, i continuen amb la idea de que aquesta deessa mare, protectora de l'agricultura, és una deessa mare molt mediterrània, li representarien les cines, el pit molt gran també, algunes vegades en posen més de dos, posen quatre, en posen... per indicar això, la capacitat que tens per alimentar a molta gent. Això és el que se li està demanant a la terra, se li està demanant fertilitat. Per això és més de l'agricultura que no pas de la ramaderia, perquè la idea és terra, alimenta'ns. Fixa't que hi ha cultures que el que fan, per exemple, abans de sembrar o de més, és ruixar la terra amb llet.
No ho sabia, doncs això em sembla
és molt
interessant,
és
clar.
Molt
com tot
simbòlic,
un ritual, no? Un símbol, exacte.
És un ritual, és un símbol... Clar, estem parlant d'un món que té molt a veure, curiosament, amb certs moments de l'art molt moderns, molt contemporanis, en els quals els artistes se'n van adonar, és a dir, no van tractar aquest art com, mira, cosa de menys capaces, que això és una autèntica barbaritat, perquè no tenim per què ser més capaços nosaltres que fa 20.000 anys, i se'n van adonar de que utilitzaven en aquest món de les primeres èpoques un llenguatge artístic molt expressiu, en el que cada cosa havia de significar. Llavors, fixa que tu, per exemple, te'n vas a autors, a escultors contemporanis, com per exemple una Rosa Serra mateix, i què és el que et fa? Unes figures on la línia és molt definida, on no hi ha trets individualitzats, però on, en canvi, també, per exemple, per representar la dona capaç de ser mare, encara que no hi hagi la criatura, però simplement la dona capaç de ser mare et presenta una postura sedentària, sempre sedent, o et presenta unes enormes cuixes i una cavitat del ventre capaç de contenir la criatura. Aquestes, les cuixes de la Venus de Willendorf o d'altres Venus també són molt grosses. També, algunes persones diuen, Rosa, però és que això... I queden tantes cremes per la cel·lulitis que utilitzem avui en dia. Diuen, és que com pot ser això? I es queden, això què és? Clar, jo la Venus la trauria, la paraula, perquè l'associem a conceptes diferents. Llavors, la Venus en realitat és divinitat maternal, també, però bueno. La idea és el sedentarisme. La dona s'ha de quedar a casa, no per qüestions de que hi hagi masclisme, no, estem parlant d'una època...
Per tenir cura, clar.
Per tenir cura de la criatura, i per això es creu, fixa't quina cosa, no s'ha pogut demostrar, evidentment, però es creu que en realitat la creadora de l'agricultura va ser la dona. Qui se'n va adonar de què passava si amanyagava la terra i col·locava una llavor, i què passava després. Clar, llavors, tots aquests cultes a la fertilitat també de la terra, no és estrany que facin referència a les deesses mare. Si tu agafes una deessa mare cretenca, moltes d'elles porten a les mans la serp, que és un animal absolutament terrestre, s'arrossega per la terra, i que fixa't que pot donar la volta, es pot mossegar la cua, amb la qual cosa crea el símbol de l'Ourobobos,
sí,
és la idea de l'univers, i, clar, si tu te n'adones, què li passa a la serp? La serp té a les seves mans la vida i la mort. Te n'adones? És la que és capaç d'inocular-te verí i la que és capaç de donar-te l'antídot. Doncs la mare, la deessa mare, és vista en aquells moments com la que té a les seves mans la vida i la mort. És terrible i magnífic,
Exacte. Dona un paper fonamental a la dona, entenc, no?
Fonamental. Sí, en aquestes primeres civilitzacions, en aquests inicis de civilització, no ens ha d'estranyar que aquest art, que està dedicat a fer, a parlar amb el més enllà, generi aquestes figures de deesses mare que són femenines, evidentment, perquè és que és necessari. I d'aquí passaríem a una Cibeles, per exemple, romana. Clar, són deesses que realment se'ls està demanant que protegeixi la vida. I en aquest sentit, aquesta idea es vincula a aquesta, el que tu has dit, aquesta exuberància corpòria, perquè és clar, imagina't què seria, tu imagina't, per exemple, una tapa, la tapa blava de Picasso, sí, que té algunes maternitats, però que són maternitats lànguides, podríem dir, com molt, molt...
O fins i tot ara, estic pensant, Rosa, no? Qualsevol artista, no? Com relaciona, com interpreta, no? Aquesta maternitat molt allunyada, no? Del que ens expliques, a vegades.
A vegades molt allunyada, i això, aquesta, per exemple, jo què sé, un Modigliani mateix, dona aquesta sensació de languidesa, de manca de vida, és a dir, d'un cert pessimisme. Això és possibilitat, és a dir, abundància total, es necessita. De fet, es va pensar que era un cànon de bellesa, perquè tampoc seria tan estrany, les cultures més primitives no els agradava gens, és a dir, si haguessin vist qualsevol model actual, haguessin dit que allò era lleig. És a dir, per què? Perquè no donava la sensació de capacitat per sobreviure. Llavors, clar, evidentment el que hem d'entendre és que no és que fossin així, ja els hi hauria agradat.
Perquè també volien, suposo, que demostrar aquesta fortalesa, no? Aquesta immensitat, no? Aquesta potència del paper de la dona i de la mare. I estic pensant en la lactància, no? Amb les imatges en l'art, també penso que allunyat a dia d'avui, no? Que fins i tot a les xarxes socials no pots ni mostrar a vegades imatges, no? Allatant el teu fill.
Clar,
fixa't
que aquest món de l'alletament està molt vinculat amb el que la societat pensa sobre la possibilitat de bona o dolenta de l'alletar. Una mostra la tens, per exemple, en el segle XII-XIII, quan passem de les Mares de Déu romànica, sede sapientiae, a les Mares de Déu gòtica, en els que apareix la tendresa i apareix també el tema de l'alletament. Però és que la societat en la que van néixer era una societat que estava fent una mena de, diríem, campanya per aconseguir que les mares nobles alletessin, donessin elles mateixes, no donessin aquesta funció a les dides. ¿Vale? Doncs aquesta idea, què millor que presentar una Mare de Déu alletant? I és molt habitual, i a més, el que fan és justament mostrar el pit per mostrar la importància d'aquesta lactància, de la lactància femenina. I d'aquí passaríem a, és a dir, es converteix Maria, la Mare de Déu, en model d'actuació per la resta de la societat cristiana, però és curiós perquè d'aquí passaríem al món profà, absolutament deslligat de la religió, i amb tota una tradició pictòrica i escultòrica d'aquesta imatge de la dona alletant a la criatura, que, curiosament, dona peu a un tema pictòric o un tema artístic. Igual que hi ha bodegons, igual que hi ha marines, les maternitats generalment fan referència a aquest moment íntim de contacte mare-fill, generalment alletant, però pot ser un altre, però sempre aquesta intimitat, fixa que la figura del pare moltes vegades no apareix, aquest moment especialment íntim que només les persones que són mares saben. O sigui, quina... I fixa't que també fan molta incidència en una cosa que algunes de les persones que potser ens estan escoltant tenen molt clar, que és el primer moment que han d'alletar a la criatura, els nervis i què genera si tu estàs nerviós amb la criatura. I a la vegada, què passa, com se sent la mare quan aquella criatura no vol, no vol aliment. És a dir, el gran tema de les mares alimentadores. La mare se li dona la gran responsabilitat de a alletar o alimentar la criatura, i no hi ha res més terrible per una mare que tenir un nen o una nena que no vulguin. Per això, moltes vegades, en aquestes escenes es fa molta incidència, i si no fixeu-vos, jo us convido a mirar doncs, escenes d'aquestes, de mares de Déu, del que sigui, però on hi ha aquest especial vincle, aquest moment de benestar, de tranquil·litat entre mare i fill, que fa que, per exemple, el nen toqui la barbeta de la mare estigui agafant el pauet, hi hagi com una mena de joc entre tots dos. Però, esclar, això és un art absolutament significant.
Totalment.
T'estan dient 1.000 missatges.
Totalment, evidentment. Ara que ho deies, no?, que convidaves els nostres oients, digue'ns alguns artistes que potser, o algunes deesses que podríem buscar, si volen,
mira, jo,
si volen
jo
doncs, diria, això, tenir més informació sobre aquestes
jo
imatges.
Jo diria que per, com a molt expressives, a mi, ja et dic, la Venus de Willendorf em té el cor robat. M'encanta, vull dir, la trobo... A més, fixa't que no té cara. Quan la treballes amb el grup d'alumnes, és molt curiós les reaccions que es generen, perquè no gosen dir. Al cap d'una estona et diuen, no sé, i al final et diu, és que està grassa. Dius, sí, ho pots dir, no passa res, no és cap pecat. I visca la cosa. I després se n'adonen, és que no té cara. No, efectivament, perquè no es tractava d'individualitzar. Per tant, a mi aquesta... I que se la mirin també per darrere. Que busquin imatges també de darrere. Que normalment la Venus de Willendorf, en els llibres d'art, apareix només per davant. Que li mirin la banda de darrere, que és una monada. I després, també hi ha deesses mare cretenques que són molt interessants, perquè aquestes deesses mare cretenques... presenten això, els crida molt l'atenció, us cridarà molt l'atenció els farbalans. Alguns et diuen, bueno, dic sí, no és que sigui una sevillana ja posada abans de temps. No, el farbalà, el vestit de farbalà, significa l'abundància. Sí? Igual que el cabell, molt llarg, molt arrissat, molt negre, és també abundància, vigor. Fixa't que una de les primeres coses que li passa a l'ésser humà, i a qualsevol, quan té una malaltia o un tractament dur, és que el cabell cau. Per això, la importància d'aquest cabell, la importància del cabell, tant a la vida de Willendorf, el que representa és una mena de... És a dir, tot el cap és cabell, aquest cabell abundant.
Clar, aquest símbol també tan important, aquest no?, símbol, en el paper femení.
De veure cabell fort, rissat, doncs una deessa mare magnífic, per cert, jo us deixo amb el dubte... moltes d'elles porten o es vinculen amb algun tipus d'animal que no és només la serp. Busqueu quin tipus d'animal és i per què. I després hi ha passat... Bueno, la Rosa Serra com a mostra d'art contemporani, les maternitats, per exemple, del Picasso són interessantíssimes perquè tu veus la diferència entre l'època blava i una època rosa també, on hi ha aquest contacte entre mare i fill. Què et diria més, per exemple, jo diria la Valeria Dida, a mi em sembla molt interessant, perquè la Valeria Dida parla d'això, de la por, i després hi ha qualsevol de les mares de Déu que se les mirin.
Doncs que se les mirin, que les gaudeixin, que es fixin, com deies, no?, en tots aquests detalls, en els animals que les acompanyen i en els símbols i en la potència, no?, i la força que tenien i que tenen les dones i les mares. Moltíssimes gràcies, Rosa. Com sempre, un plaer. Fins la propera.
Encantades de ser dones, no?
Encantadíssimes. Que vagi molt bé.